L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Enguany, les orquestres simfòniques d'arreu al planeta farciran les seves programacions durant aquesta temporada amb partitures d'un dels pilars de la cultura occidental, Ludwig van Beethoven, celebrant el 250è aniversari del seu naixement. Més de dos segles i la música i la personalitat de Beethoven segueix fascinant amb diferents graus d'entusiasme al cor de la gent. Un clàssic, a la fi, perquè, com deia l'escriptor Italo Calvino, un clàssic ho és perquè encara no ha acabat de dir-nos tot el que ens havia de dir. I és que l'art és art quan ens dona el que ens manca, no el que ja tenim. I Beethoven segueix donant-nos allò que ens ajuda a millorar la nostra vida. Avui, amb el fidel suport de Bea Aguilar al control tècnic, Beethoven elevat a la cinquena potència. Ets a la casa de Ràdio Sabadell i ara comença l'espia de Mahler. Les quatre celebèrrimes notes que obren el discurs de la cinquena sinfonia de Beethoven són un símbol de victòria. Deixo que aquest text de Daisy Fancourt ens posi en situació. Durant la Segona Guerra Mundial, el motiu d'obertura de la Sinfonia número 5 de Beethoven es va convertir en un poderós símbol per a les forces aliades. El patró rítmic de curt, 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 llarg, a saber, corresponia en el codi morse a la lletra B baixa de Victòria, un reconegut símbol de l'esforç bèl·lic practicat sobretot per Winston Churchill quan formava una V baixa amb els dits índex i mig de la mà dreta alçada. Si bé pot resultar irònic que una obra cimera musical de la cultura alemanya es convertís en una font de consol de les tropes britàniques, sobretot durant els bombardejos d'Anglaterra, molta gent gaudia de la ironia que fos una música alemanya, precisament, un estímul per a l'esforç bèl·lic. El mateix Beethoven era un paladí de la llibertat individual i un símbol de resistència davant de les dictadures, allunyant-se de Napoleó l'any 1804, quan aquest es va autoproclamar l'emperador dels francesos. Els francesos també van adoptar la cinquena sinfonia de Beethoven com una icona de solidaritat i resistència. Durant el pitjor bombardeig alemany sobre Londres a la primavera del 1941, Maurice van Mopes va escriure una lletra per als primers compassos de la sinfonia i la va anomenar la chanson des B, la cançó de la B baixa. La cançó va ser retransmesa per BBC de Londres l'1 de juny del 1944, quan les forces aliades van enviar els primers missatges a França per l'atac definitiu que tindria lloc a Normandia. També va incloure un volant intitulat Chansons de la BBC, que la Força Aèria Britànica va llançar en paracaigudes a França per tal d'encoratjar la resistència i demostrar el suport dels britànics. Volant amb la lletra de la cançó, la chanson des Bés, diu així: no heu de desesperar, no us atureu, no deixeu de resistir, no oblidis la lletra B, escriu-lo cantant el B, 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 i a les parets i a les voreres, feu B, xiula-ho, canta-ho. Aquestes paraules així van sonar retransmeses per la BBC l'1 de juny del 1944, la cançó de les B baixa. Lletra de Maurice van Mops, música, Ludwig van Beethoven.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en des V les oriforts. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez.
La millor prova que Beethoven segueix ben viu és que músics de diferents indrets i cultures se l'han fet seu i els ha inspirat a recrear-lo. La música de Beethoven ja no és de Beethoven, és de tots, de tu, de mi i aquells que el fan i el refan, com el guitarrista Mersin Patralek.
Thank you.
Aquest símbol de la victòria, la cinquena de Beethoven, la podreu reviure en directe divendres vinent, el dia 20 de setembre, al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell, en les mans dels Simfònics del Vallès, conduïts per un dels directors d'orquestra més respectats del país, Salvador Mas. Acompanyaran en el programa aquesta traducció de la cinquena, l'obertura Egmont de Beethoven, de la qual ja vam parlar la setmana passada, i la cantata per a la mort de Josep II. Tot canta el cor, un mot alemany que, traduït al català, vol dir mort. El 20 de febrer del 1790 mor a Viena l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep II, als 49 anys d'edat. Com ens recorda el sociòleg Hernán Vázquez, Josep II va ser l'únic dels dèspotes il·lustrats que va intentar dur a terme una política reformista coherent i àmplia, combinant mesures socials radicals amb l'afirmació del poder de la corona sobre totes les altres autoritats, ja fos l'Església, la noblesa, els estats provincials o les ciutats amb furs. Josep II va abolir la servitud personal i limitar el dret del senyor a castigar els seus camperols. Va dissoldre convents, va fomentar l'educació, va donar drets civils als jueus, va transformar el matrimoni en un conveni civil. Però, a més, Josep II va afavorir la música tant dins com a fora del Palau Real. Viena esdevingué, de fet, en el principal centre de creació musical de l'època gràcies a l'impuls de l'emperador. Salieri, Mozart i Haydn eren art i part d'aquella realitat. Tot i això, els historiadors estan d'acord a dir que la mort de Josep II va ser celebrada en silenci, no només per tots els estaments que havien perdut privilegis sota el seu mandat, sinó també per aquells que havia alliberat, com els camperols i burgesos, molestos, entre d'altres coses, perquè en eliminar moltes festes religioses del calendari, Josep II els havia escurçat el temps dedicat a l'oci. Com apunta Jan Swafford, l'expansió i sofisticació de la burgesia austríaca acabà servint més als interessos de la repressió que del progrés. A la ciutat de Bonn, en canvi, atès que el germà de l'emperador Maximilian Franz era l'elector de la ciutat, Josep II va ser plorat com a màxim exponent de la il·lustració. Amb el cos de l'emperador encara calent, de seguida van promoure un programa d'homenatge a la seva figura, que contemplava una cantata fúnebre en el seu honor. Als 20 anys d'edat de Ludwig van Beethoven van rebre l'encàrrec. Li van donar dues setmanes de termini per entregar l'obra. Just uns dies abans de l'estrena, però, s'anuncia que la cantata no podria ser interpretada per diversos motius. Els diversos motius es resumien en dos. Beethoven no havia acabat encara la seva composició i el que havia entregat va ser sentenciat pels músics com a massa difícil per interpretar-ho en tan poc temps de marge. La cantata va quedar reclosa dins d'un calaix fins a l'any 1884, en què va ser poder interpretada per primer cop en públic a Viena. En el cap de l'obra, el sentit tràgic que desprèn el primer moviment, encarnat en la primera paraula que hem escoltat, que cantava el cor, tot mort, és d'una profunditat inusual per l'època. Una mostra que Beethoven tenia en estima aquesta obra de la joventut és que la música del número anomenat A continuació, la humanitat va ascendir cap a la llum, la va tonejar per convertir-la en oh Déu, quin moment, en el segon acte de l'òpera Fidelio. Així la fa sonar Beethoven a la cantata. I així la fa sonar a l'òpera Fidelio, composta 5-15 anys després de la cantata. Heu notat cap diferència? Jo tampoc. D'això se'n diu reciclar. Escoltem la versió original per a la cantata. La cantata per a la mort de Josep II de Beethoven ressonarà el divendres 20 de setembre vinent per tot el Teatre Municipal de la Faràndula a 8:45 del vespre, amb els simfònics el del Vallès i les veus de la soprano Ulrike Halle i el baix Robert Holza com a solistes i el cor jove de l'Orfeó Català liderats tots plegats per Salvador Mas. Interpretarem aquesta cantata. El text de Severin Anton Aberdonk per a la recitatiu que segueix el primer moviment, titulat El monstre, és tan intemporal que el podríem recitar avui en veu alta, de nord a sud i d'est a oest del planeta, sense que sonés arrovellat. Diu així: un monstre de nom Fanatisme va ascendir de les profunditats de l'infern per estendre's entre la Terra i el Sol. I tot esdevingué nit. Podríem comptar amb els dits d'una mà el nombre de persones conscients que el concert que estaven escoltant aquell 22 de desembre del 1808 al Teatre Imperial de Viena era un moment únic i irrepetible en la història de la música. El cas és que aquell 22 de desembre del 1808 va ser el dia que va néixer el so, la cinquena sinfonia de Beethoven. Per a una gran part del públic present, aquell no va ser un dia històric, sinó més aviat histèric, amb escenes fora del guió, més pròpies d'una pel·lícula còmica que del gran esdeveniment simfònic que ambicionava de ser. Era el tercer concert que Beethoven organitzava a benefici seu des de la seva arribada a Viena i 5 anys després del darrer. Un període de temps massa llarg d'espera atesa la prolífica creativitat del compositor a l'època i que es traduí en un programa de durada maratoniana. A la fi, un catàleg de 7 obres amb un repartiment generós de cantants solistes, cor, piano, solista i orquestra simfònica. Per ordre d'aparició: primera part, la sinfonia número 6, pastoral, l'àrea de concert a Pèrfido, el Glòria de la missa en do de Beethoven, el concert per a piano número 4, i a la segona part, la sinfonia número 5, el Santus i el Benedictus de la missa en do, la fantasia per a pianoforte opus 77 i la fantasia coral com a cirereta que culminava aquest pastís musical alt en calories. Tot plegat, més de 4 hores de música poc assajada i pitjor executada, mai millor dit, en un teatre sense calefacció durant l'estació més gèlida de l'any. La soprano que havia de cantar l'ària A Pèrfido va cancel·lar a darrera hora la invitació per acabar-ho d'adobar els músics de l'orquestra, escarmentats d'experiències passades, es negaren a que un Beethoven cada cop més hostatge de la sordesa els dirigís. Com se sol dir, els remeis van resultar pitjor que les malalties. La soprano substituta, cunyada del concertino, malalta de pànic escènic, destrossà sense perfídia l'ària A Pèrfido. Escoltem-ne ara un fragment en la veu sense perfídia de la soprano Katia Matila, desgranant aquestes paraules: ah, infidel, perjur, traïdor bàrbar, te'n vas i aquests són els teus darrers comiats? Qui ha patit mai una cruel tirania? Vés, malvat, vés, fuig de mi. 22 de desembre de 1808, Teatre Imperial de Viena. Fa molt de fred. Poc després d'aquesta ària, el llampec de la cinquena sinfonia de Beethoven il·luminarà el món per primer cop. El cas és que, finalment, aquell 22 de desembre del 1808, els músics de l'orquestra, amb mal criteri, van permetre a Beethoven de dirigir el concert, provocant el moment còmic de la ballada durant la interpretació de la fantasia coral per a piano i cor. Sabedors de l'exagerada gesticulació de Beethoven mentre dirigia des del piano, els seus amics van col·locar dos nens del cor sostenint cadascun als extrems del teclat les espelmes per evitar que el compositor les enderroqués, com ja havia succeït a d'altres concerts. Prevenció tan inútil com a innocent, doncs en el primer accent de la fantasia per a piano i cor, la darrera obra del programa, Beethoven, en marcar l'accent, clavà una bufetada a l'aire amb tanta passió que xocà amb la galta d'un dels nens, fent-lo caure, i amb ell l'espelma que sostenia a la mà. L'escena provocà la rialla general del poc públic que encara no havia desertat del concert maratonià. La comèdia involuntària semblava no tenir aturador. Beethoven aturà l'orquestra i en la represa tingué la mala estrogància de trencar tres cordes del piano en el primer acord. Beethoven, un geni, també de l'humor. Riem amb cordes. El caràcter històric o histèric de l'esdeveniment, segons el tarannà de l'observador, va passar desapercebut per a la majoria dels testimonis del concert. Fins i tot el crític musical d'un diari confessà dies després en la crònica del concert. És impossible emetre un judici sobre aquestes obres enormes i llargues en una primera audició. La cinquena sinfonia obria el taló de la segona part. El sant grial musical de la cinquena més majúscula del repertori és una figura rítmica que unifica tot el discurs d'una manera tan compacta i intensa com mai no s'havia escoltat fins aleshores. Un motiu primari de classe baixa de quatre notes tractat amb la dignitat de classe alta de tema, a partir del qual tot flueix en un viatge des de la foscor de la tonalitat de do menor a la llum de do major. Victòria. Com escriu Jan Safford, aquest viatge de la desesperació a la victòria era el propi viatge de Beethoven. Com ho havia après de la seva mare, sense patiment no hi ha lluita, sense lluita no hi ha victòria, sense victòria no hi ha coronació. La sinfonia heroica exalta un dèspota il·lustrat com a ideal humà. La cinquena sinfonia transforma aquest ideal en quelcom individual i interior, però no per això menys universal. L'heroica exalta l'heroi conqueridor com a portador d'una societat justa i pacífica. La cinquena proclama la capacitat de cada persona per a l'heroisme davant dels embats de la vida, una victòria oberta a tota la humanitat en quant a individu. Això és el que deia Jan Swafford. Tal vegada, com apunta el director d'orquestra John Elliott Gardiner, el desig d'una societat millor i més justa també surt a través del segon moviment de la cinquena sinfonia de Beethoven, amb aquella tonada que sembla feta de seda. La seva bellesa i harmonia encaixen perfectament amb aquest desig d'una humanitat unida. Gardiner resumeix el segon moviment com una espècie de pregària de Beethoven per a l'elevació i l'evolució de l'humanitat. L'escoltem ara pregada per l'Orquestra Filarmònica de Múnich, conduïda per Sergiu Chilibidache. Thank you.
Thank you.
Amb la cinquena sinfonia, Beethoven ens diu: crec en l'ésser humà, crec en la germanor de tota la humanitat i crec, sobretot, en la llibertat. Beethoven es va adonar que l'art, en qualsevol forma, podria tenir un impacte real en el món i, sobretot, en l'individu, en tu i en mi. Una gran part del planeta viu encara sota la repressió. Beethoven, per tant, encara es viu. I, com us deia a l'inici del programa, l'art és art perquè ens recorda el que ens manca, no el que ja tenim. Clio, la senyora musa de l'estudi del passat, ens ha ensenyat a reconèixer els dies històrics quan el pas del temps ens permet de contemplar-los a través del retrovisor de la història. Des d'aquesta perspectiva, el 22 de desembre del 1808 va ser un dia històric per un grapat de motius més enllà de les estrenes simfòniques. També va ser el darrer concert públic de Beethoven com a solista i el punt final, tant en la seva vida com en la seva obra, d'una etapa heroica. La grafia de la gran explosió silenciosa que inaugura la cinquena sinfonia de Beethoven, un silenci de corxera, té en una partitura la forma del gatell d'una arma. En aquest cas, l'explosió de música que genera és un irresistible alè a la vida. En aquest enregistrament en viu de l'any 1943, al bell mig d'un banquet per a la mort, la Segona Gran Guerra Mundial. Una versió al cau del dimoni, Berlín, interpretada per una desesperada orquestra filarmònica de la capital del Reich, de Hitler, conduïda per un ansiós i apassionat Wilhelm Furtwängler. Un Beethoven més viu que mai. Thank you. recordeu, el 20 de setembre, divendres vinent, tot aquest Beethoven que avui us hem explicat el podreu viure escoltant directe al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell a 8:45 del vespre, amb nosaltres, els Simfònics del Vallès. Perquè quan la vida et colpeja, què fas per recuperar-te? Nosaltres coneixem un remei més ràpid que llegir un llibre d'autoajuda i més sa que consumir tranquil·litzants. Escoltem el que ens diu Beethoven. La vida el colpejà amb el pitjor mal que pot patir un músic, la sordesa. Només la màgia de la bellesa i una voluntat de ferro el van salvar. Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. La cinquena de Beethoven no necessita cap salsa. Ja té prou gust i consistència cuinada seguint la recepta original i sense guarnició. Però quan un es fa seva una música i té la necessitat d'estampar-li el seu segell, res el pot aturar. La cinquena de Beethoven, recordeu, ja no és exclusivament de Beethoven, sinó de tots nosaltres, fins i tot dels qui la cuinen amb salsa. Amb el desig que el vostre pas per la vida fins que ens retrobem la setmana vinent sigui, ja sabeu, un bon viatge. Thank you.